els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.
Diumenge passat us parlàvem de les persones sense llar i avui tornem a la càrrega, perquè justament dijous, dia 23, era el seu dia i és essencial reflexionar sobre la crítica situació que enfronten aquelles persones que no tenen un lloc fix que sentin com a casa seva. Mireu, aquesta setmana les temperatures han caigut una mica, no massa, estem esperant el fred encara, i les preocupacions sobre la manca de refugi es fan més agudes conforme s'apropa el Nadal. Malauradament, aquesta problemàtica no només es limita a la manca de sostre, sinó també abasta les dificultats per accedir a serveis bàsics i a l'atenció sanitària. El dia 23, dia de les persones sense llar, hauria de ser una crida de consciència per a tots nosaltres, per recordar-nos que les persones sense sostre mereixen no només la nostra caritat, en el terme més ampli i més amorós de l'expressió, sinó també amb accions concretes per abordar aquesta realitat tan trista i tan complicada. El Dia de les Persones Sense Sostre és una gran oportunitat per recordar-nos a tots que el dret a un lloc segur per viure és fonamental i que tots tenim un paper a jugar en la lluita contra la falta d'habitatge. Hi ha gent que es deixa la vida. Nosaltres posem el nostre humil gra de sorra des d'aquest programa.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Doncs aquí estem. D'entrada, per donar-vos la bona tarda a totes i a tots. Aquest és el 12è capítol d'aquesta temporada aquí a Ràdio Estel, del nostre programa de la tarda dels diumenges, i tenim per endavant minuts per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per el tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa, d'ajudar als qui ho necessiten. Ja sabeu que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi, i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, David Morral al control tècnic, diguem-ho bé, i qui us parla, Rafa Sanahuja. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Justament en aquesta setmana, com us deia, del Dia de les Persones Sense Llar, volem explicar-vos que ara fa un mes, si fa no fa, 7 col·legis professionals de diferents disciplines s'han sumat a la demanda de les entitats promotores d'aquesta esperada llei per al sense llar i demanen que s'aprovi abans de finalitzar la legislatura d'aquest govern, del govern de la Generalitat. Va ser un acte al Col·legi de Periodistes de Catalunya sota el títol "Una llei pels drets de les persones sense llar, una llei de dignitat". Dignitat, paraula clau en aquests temes. Per explicar-nos justament aquest suport i com està tot el procés, avui ens acompanya Antoni Milian, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona i director d'aquesta proposta de llei. Antoni, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Gràcies a tu per acompanyar-nos, per venir aquí a Ràdio Estel, al nostre programa, i per parlar-nos d'aquesta problemàtica que, sincerament, jo crec que ha d'interessar a tothom perquè és un veritable drama. Va, anem a posar fil a l'agulla una mica a tot plegat. En la presentació d'ara fa un mes, d'aquest suport, d'aquests 7 col·legis professionals, ara et demanaré quins són, més o menys, si en saps dir, són de diferents disciplines. Tu vas dir, literalment, com a director d'aquesta proposta de llei, que hi ha un buit legal en la protecció de les persones sense llar i és imprescindible omplir-lo si volem acabar el patiment i la indignitat en què viuen. D'entrada, quin és aquest buit legal, Antoni?
Bé, aquest buit legal és el següent. De fet, el concepte de sensellarisme, que avui dia s'utilitza, és un concepte molt ampli, que abraça des de les persones que no tenen sostre, sense sostre, les sense habitatge, les que estan en un habitatge insegur, és a dir, que poden ser expulsats per motius d'impagament o d'execucions hipotecàries, sí, o bé habitatges inadequats. Llavors, la legislació s'ha esforçat, sobretot per aquests dos últims supòsits, amb més o menys reeiximent, perquè sabem que, bueno, que hi ha molts problemes i que moltes persones han d'abandonar la seva llar, però almenys encara aquestes persones se'ls situa sota un sostre. Un sostre que a vegades no és l'adequat, però almenys tenen un sostre. Però després queda un residu, que seria fonamentalment les persones que es troben sense sostre, que viuen al carrer, i després persones que estan en albergs o en altres llocs d'estada de caràcter temporal, I aquestes persones entenem que sí, que no hi ha una legislació que realment les protegeixi. I la proposta que s'ha tramitat al Parlament de Catalunya sobretot protegeix aquestes, més també dintre d'aquestes sense habitatge hi hauria persones que estan també en situacions de llocs residencials.
Per tant, aquesta llei, pel que entenc, des del meu desconeixement, el que ve és a completar tota la casuística, que no hi hagi cap cas d'aquests que no es quedi emparat alguna vegada protegit per la pròpia llei.
Exacte, aquest seria una mica l'objectiu, perquè els altres són temes pràcticament estrictament d'habitatge, hi ha una llei del dret a l'habitatge, però, en canvi, aquestes altres dues categories, subcategories, que seria sense sostre i sense habitatge, arrosseguen també una altra sèrie de problemàtica i, aleshores, aquesta llei els pot portar cap a l'habitatge.
Perfecte. Parlem d'aquest nou suport, no? d'aquests col·legis de professionals. Quins són els nous col·legis que s'hi sumen a aquesta iniciativa?
Si em fa de la memòria aproximadament, el col·legi de l'advocacia de Barcelona i també el que agrupa tots els col·legis d'advocacia a Catalunya. Sí. Hi hauria el Col·legi de Metges, el Filial de Metges de Barcelona, hi ha el Col·legi de Psicòlegs, el Col·legi de Treballadors Socials, el Col·legi d'Educadors Socials, i ara me'n deixo, crec que me'n deixo un... el propi Col·legi de Periodistes, que és el que va acollir aquest acte, llavors també s'hi va sumar, i ara diria que me'n deixo un, però no m'ho he memòria.
Perfecte, perquè ho has dit de memòria i té mèrit també, però clar, és interessant perquè, clar, aquesta proposta de llei que tu dirigeixes l'han impulsat entitats purament socials, ja ho sabem, com Càritas, Arrels Fundació, etc. Les coneixem, que es dediquen moltes vegades concretament a ajudar, a acompanyar, a donar aquesta dignitat mica en mica al sense sostre. D'altres són d'una vessant social més àmplia, no? Abarquen més casuístiques, però clar, són molt socials, veritablement són entitats que es dediquen a això, a ajudar als vulnerables. Clar, en aquest cas, els que s'hi sumen són professionals, és la societat, és la resta de la societat, com qui diu.
Sí, a nosaltres ens sembla que era molt important aquest acte.
I tant.
Perquè realment és bastant novedós que en un acte es trobin tants col·legis professionals a la vegada amb una mateixa preocupació, que en aquest cas doncs, és el fet de fer front a la situació de les persones sense llar. Amb això estem molt contents i pensem que això també ha de ser un motiu pel qual el Parlament s'hauria d'espavilar i mirar d'accelerar l'aprovació d'aquesta proposició de llei.
Exacte, és un cop de mà fort, no? Una ajuda forta perquè també aquesta llei tiri endavant. Mira, justament recordem que el 25 de gener del 2022 va ser quan vau entrar al registre del Parlament de Catalunya signada per la pràctica totalitat dels grups parlamentaris aquesta proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front al sensellarisme i erradicar-lo. 2022. Ha passat pràcticament 2 anys.
Sí, pràcticament.
O sigui que em fa gràcia el de mesures urgents, perquè, clar, 2 anys, no sé si això respon a massa urgència si encara no s'ha aprovat, no? Però sí que volia demanar-te, tu estaràs informadíssim, en quina situació està ara mateix la llei?
Bé, en aquests moments està... la tramitació va consistir, com es fan totes les proposicions o els projectes de llei, va passar pel ple, la pràctica d'autoritat dels grups parlamentaris, tots menys un, doncs van considerar que s'havia de tramitar.
Sí.
Això va passar a la Comissió de Drets Socials i llavors hi ha una tramitació que consisteix en que la comissió dona audiència a una sèrie d'experts o d'entitats que considera que és important que es manifestin sobre el contingut d'allò que ells tramitaran per després preparar les esmenes. El que ha resultat és que han demanat com més d'una seixantena de compareixences i això ho està retardant molt. És a dir, ara estem tancant la fase aquesta de compareixences i jo crec que tot es tirà d'aquí 15 dies o un mes s'iniciarà el tràmit de presentació d'esmenes a l'articulat. Aleshores, això consistirà en que aquestes esmenes les treballarà a la ponència, en farà un informe, això passarà al ple de la comissió i la comissió, a partir de les esmenes que s'hagin presentat, anirà votant i aleshores, si es va arribant a votacions favorables a una sèrie d'articles que conformen un text legal, aleshores la comissió passarà un dictamen que anirà al ple i s'aprovarà al ple. Això encara porta un cert temps. Jo crec que 3-4 mesos segurament no ens n'escapem. Bé, nosaltres estem esperançats, no perdem l'esperança, però sí que tenim la impressió que això va una mica excessivament lent.
Esteu picant pedra, sens dubte. Perdona, ara feies esmena a aquestes compareixences que s'han de produir i que us han demanat. Quina mena de compareixences són aquestes? Jo, des de la meva ignorància, que potser està molt clar per a alguns, sí. Però jo penso també en l'oient que diu, bueno, i ara qui ha de compareixer aquí?
A veure, aquí, per exemple, això cada grup parlamentari per proposar els que són els que tinguin oportú, van proposar d'entrada a les entitats que havien justament impulsat aquesta proposició, perquè se'ls volia escoltar. També hi havia un petit equip tècnic que havíem preparat la redacció del text, també hi hem anat. Després, doncs, altres entitats que es dediquen, per exemple, al sensedarisme, no sé, per exemple, una que es diu La Sopa, que és coneguda. Hi ha una Arrels Sant Ignasi, que no és Arrels Fundació, que està a Lleida, també, per exemple, el van cridar. És a dir, una sèrie d'entitats que es dediquen al sensedarisme, o després, per exemple, els càrrecs de l'administració, que tenen vinculació amb el món de l'habitatge, amb el món, doncs, de la social, i que considerem que els han d'escoltar. També és veritat que ens ha semblat que potser era una mica excessiu, o sigui, una mica això els hauria pogut, jo crec, alleugerir.
Clar, perquè al final, bueno, evidentment la meva visió segurament és molt simplista, la d'un ciutadà de peu que diu, déu-n'hi-do, perquè per exemple tinc alguna dada, des del 2016 s'han incrementat un 80% el sensellarisme a Catalunya, que és una tècnica barbaritat, no? En aquests anys ha crescut, evidentment, amb una pandèmia de per mig i també amb una crisi econòmica propiciada per les diferents guerres i no guerres, i per la nostra pròpia inflació, etc. S'estima que 18.000 persones es troben en situació de sensellar a Catalunya. És que és brutal. Per tant, jo dic, bueno, 18.000 persones que pateixen, perquè es diu molt ràpid, o sigui, viuen sense llar, però és que això comporta, bé, un com tu deies, una indignitat, una dificultat, un patiment espectacular per a aquestes persones. I dius, bé, tan complicat és fer una llei que les ajudi, que les empari, que sigui més completa per tothom, doncs sembla ser que sí, no? És una mica complicat. O que es fa complicat.
Bé, de fet, també encara per semblar una mica més estrany en el sentit següent. L'augment del sensellarisme no és només a Catalunya, és en general a tota Europa. Sí. Europa, en aquests moments, persones en el sensellarisme, diguem-ne, més cru, és a dir, el de persones que viuen al carrer o que estan en refugis de caràcter temporal, són 700.000 persones, el que és Unió Europea més Gran Bretanya. Llavors, arran d'això, justament la Unió Europea, en el seu pilar social, que es va constituir el 2017-2018, ara se'm fa de la memòria, doncs ja té un punt en el qual es diu que justament s'ha de fer front i que s'ha d'aconseguir que tothom tingui com a mínim un refugi. I això s'ha implementat a partir d'una plataforma per combatre el sensellarisme, en la qual s'han compromès els estats i les institucions, dient que el 2030 s'ha d'haver erradicat aquest sensellarisme. Dic això perquè precisament aquesta proposició de llei creiem que és l'instrument idoni per arribar a aquest objectiu. Vale. Llavors, si aquest objectiu els estats i els que dintre l'estat tenen competència s'han de prendre seriosament, l'únic camí és aprovar un text legal que realment garanteixi a totes aquestes persones un sostre amb un termini que quan arribem al 2030 puguin tenir-lo.
Pugui tenir-lo, evidentment.
I això ho pretén la proposició.
La proposició ho recull, exacte. I ara, sortint del paper, perquè el paper això ho recull la proposició, etc. Una vegada s'aprovi, què ha de succeir? O sigui, com aquesta llei portada a la pràctica doncs ajudarà les persones a tenir aquesta, com a mínim aquest refugi que tu dius, que no siguin completament sense sostre.
Bé, doncs el que es garanteix és el dret a tenir el que en la proposició defineix espai residencial digne. Nosaltres sabem que de cop i volta no tothom se li pot per possibilitar un habitatge, i llavors aquest espai residencial digne té moltes modalitats, fins i tot algunes que estan en el límit de l'espai digne, però sí que diem que ha de tenir uns requisits, però per exemple fins i tot pot arribar a ser una pensió si té determinats requisits, per ser albergs, etc. Aleshores això ho garantim en un període de 2 anys a partir de que entri en vigor el text. Allà es tracta de garantir això. Què canviarà? Bé, doncs que les persones que estan al carrer, en principi, a la que ho sol·licitin, l'administració els hi ha de permetre un d'aquests espais. I el fet de que sigui un dret subjectiu garanteix que si l'administració no els hi dona aquests espais, perquè el seu dret subjectiu, de fet, el pressupost que estigui en aquest àmbit seria ampliable per garantir-ho. Aquestes persones podien anar davant dels tribunals i els tribunals, si entenen que realment són mereixedors d'un sostre d'aquest tipus, perquè no tenen realment una alternativa, aleshores obligaria a l'administració a dotar una plaça per a aquestes persones.
Vale, doncs crec que ha quedat prou clar i està bé, perquè així, com et deia, passem del paper a la part pràctica. Clar, jo estava pensant, sí que és cert que aquí, aquesta casa, justament, tenim aquesta vessant social que ens interessa molt, és com marca de la casa de Ràdio Estel, i, però una mica segurament en aquest tema del sensellarisme està molt estès també a nivell de professionals i d'amics de la societat, el han de llocar caliente i ríase la gent. És a dir, és un tema que moltes vegades nos toca, que està silenciat, que tal. Aquí, per tant, em sembla molt important aquesta adhesió dels col·legis de professionals, perquè d'alguna manera, jo crec que és com un gest de la societat sencera que diu, estem amb vosaltres, sabem que això fa patir molta gent, ens posem en marxa. Però, per exemple, els mitjans de comunicació... I les persones, en general, tu creus que hi ha una conscienciació d'aquesta problemàtica o encara n'hi ha passes a donar?
A veure, en aquest tema realment hi ha hagut una millora important. Ara hi ha molts mitjans de comunicació que, no sé, cada periòdicament surt aquest tema en els diaris, fent informes, i se'n parla. En aquest sentit hem avançat ara. És veritat que encara seria bo que això fos més conegut, sobretot que es coneixi realment el drama que hi ha al darrere, si no només el fenomen com a tal, sinó el drama que hi ha al darrere, és a dir, el patiment real, com aquesta gent estan fuetejades per la vida, i que això és una cosa que realment puny, i aleshores jo crec que faria veure a les persones la importància, que no és el fet de, diguem-ne, de que aquestes persones no els veiem al carrer, sinó que és que no hi han de ser-hi perquè estan patint. I aleshores això crec que és molt important. En aquest sentit, també nosaltres ara hem tancat un llibre en el qual doncs, totes les entitats hi participen, i també participen algunes persones tècniques, i en el qual justament el que hem fet és difondre el fenomen del sensellarisme, el patiment, perquè, per exemple, doncs, una de les persones que està a la Junta del Col·legi de Metges i que tracta persones sense llar, doncs fa un article que realment el que explica és esfereïdor. I així és altres col·laboracions, i el que volem és conscienciar i a la vegada també empènyer, que serveix també per empènyer una vegada més, si encara no està aprovada, doncs, aquesta proposició de llei.
Doncs és interessant, ho desconeixia. Saps el títol de la publicació? Ja està publicat?
No està publicat. El sortirà. Títol sortirà, esperem que surti a mitjans de gener.
Perfecte.
El que passa que amb l'editor encara s'ha d'acabar de perfilar el títol.
Clar.
Però, a més a més, seria alguna cosa així com a l'entorn del sensellarisme, i aleshores una mena de subtítol, una llei per a les persones sense llar.
Fantàstic, doncs estarem ben atents, i mira, si el Joan Andreu, el nostre productor, ho té a bé, ja ho parlarem, podeu venir a presentar el llibre també.
Que serà... ens agrada molt poder
fer. I tant, serà molt interessant, perquè jo crec que, com et deia abans, sempre... dius que s'han donat passes, i és veritat, en alguns mitjans per parlar d'aquesta problemàtica, però encara podem parlar més i crec que és important. Antoni Milliam, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, director d'aquesta proposta de llei que esperem, tu deies que 3-4 mesos la cosa doncs, vagi endavant i es puguin donar passes definitives després d'aquest temps que ha estat una mica ralentitzada. Escolta, t'agraïm moltíssim. No només la teva visita, evidentment, que és un plaer, ha estat un plaer escoltar-te també per als nostres oients, sinó tot aquest esforç i aquest treball que hi ha darrere d'aquesta proposta de llei que ve a completar i a cobrir totes les casuístiques de les persones sense llar.
Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
No, ha estat un plaer, Antoni. Mil gràcies.
Camino por la calle y no pasan las horas. Los bancos del parque me hacen de sofá. Maldito castigo, Sodoma y Gomorra. Soy tan invisible en esta sociedad y ya no puedo gritar más alto. Perdóname, señor juez. Le juro que no soy malo. Que me he encomendado a Dios.
Fraderita és una artista madrileny, la música del qual transita entre sons flamencs i urbans, com esteu escoltant, lletres plenes de força i melodies que arriben al cor. Aquest és el seu tema, Sin Hogar, i crec que no cal afegir gaire més. Després de la conversa que acabem de tenir, doncs aquest tema completa el nostre programa també amb una mica d'art que ens pot conscienciar. Tant de bo aviat tot vagi molt millor, tant de bo. Àngels, això ha estat Àngels una setmana més, la mirada social, la mirada real. Si us plau, passeu bona setmana. Ens retrobem d'aquí 7 dies. Adéu-siau.
La noche y el día me clo. La noche tengo la...
una casa llena de flores. Si quieres tengo un ramo, por si falta uno me llores, por si falta uno. ¿Cómo vuelvo yo a mi vida de antes? Os juro que he tenido bastante. Ya llevo más de 20 matándome. Me sabe como dulce el picante. Me pongo pensando en quitarme veneno de serpiente en mi sangre. Volando sin nadie al volante.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.
Me siento tan débil y al margen. La gente no entiende el mensaje. Otra vez automedicarme. Volando sin nadie al volante. Volando sin nadie al volante. Compro pastillas para la alegría, porque si no me las tomo, mezclo la noche y el día, mezclo la noche. Tengo la casa llena de flores, si quieres te cojo un ramo, por si falto no me llores, por si falto no. Compro pastillas para la alegría, porque si no me las tomo, mezclo la noche y el día, mezclo la noche. Tengo la casa llena de flores, si quieres tengo un ramo, por si falto no me llores.
Àngels,
un podcast de Ràdio Estat
amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.